COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. La maquinària no s'atura a Can Barça. Un cop s'ha tancat la finestra de mercat, ja es posa fil a l'agulla de cara als propers moviments. Propostes de renovació per Ronald Koeman, pel tècnic, amb matisos, això sí, ara ho comentem. També per Pedri, Ansu Fati i Dembélé. I no es descarta que encara algun jugador com Pjanic pugui sortir a alguna lliga que encara tingui la finestra de mercat oberta. De seguida, està aquí l'Helena Condis i ens ho explica tot plegat. Per cert, sabeu que la Lliga havia demanat els ajornaments del Sevilla-Barça i del Villarreal a la vez de la jornada 4 pel tema dels jugadors sud-americans, denegat per competició, però atenció que la Lliga ja ha dit que presentarà recurs. Fa pinta que jugaran aquests partits el cap de setmana aquest que ve, no l'altre, però veurem com acaba aquesta història. Estem davant d'una batalla més de l'enèsima entre la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol. Partits de seleccions. Avui juga la selecció espanyola a Suècia. És un partit clau en la classificació pel Mundial de Qatar. Espanya lidera el grup amb 7 punts, però atenció que Suècia li trepitja els talons amb 6. Avui juga també Andorra, que rep San Marino. Ahir destaquem el França 1, Bòsnia 1, amb gols de Griezmann i de Pjanic, i el Noruega 1, Holanda 1, amb De Jong, Frenkie i Depay com a titulars a la selecció holandesa. També avui, a les eliminatòries sud-americanes pel Mundial de Qatar, tenim un Venezuela-Argentina, un Xile-Brasil i un Perú-Uruguai amb Araujo. Atenció que avui tenim entrevista amb Blanquiblau. Passarà per Esports Cope el central uruguaià de l'Espanyol, Leandro Cabrera. Al Girona sentirem a Mitchell en la prèvia del Girona Sporting, que juga ja demà, partit corresponent a la quarta jornada de Lliga a segona divisió. Sentirem també Jessica Vicius, després de l'estatge que el Barça de bàsquet ha fet els darrers dies a Andorra. A la Volta Ciclista a Espanya, etapa 18. Avui més muntanya. Final a l'Alto del, a veure si ho dic bé, que és complicat, Gamoniteiro. M'ha sortit bé. De categoria especial. Ahir, exhibició de Roglic, que ja vesteix de vermell i fa pinta que ja no es traurà aquest mallot d'aquí al final de la competició. En hoquei patins ha quedat definida la segona semifinal de la Lliga Catalana. La jugaran el Lleida i el Reus. Ahir, Lleida 5, Calafell 2 i Reus 1, Igualada 0. L'altra semifinal, recordem, la jugaran el Barça i el Noia. Les tenim demà a Sant Hipòlit de Voltregà. En tenis, a l'Open USA, avui pendents del Badós a Gracheva. Veurem si juga, perquè està caient un temporal de neu brutal, brutal. I també del Ramos Zverev, de la segona ronda. Ja tenim a tercera ronda a Alcaraz, a Andújar, a Bautista i també a Garbiñe Muguruza, que ahir van guanyar els seus partits. Atenció, notícia d'última hora, ha dimitit Carlos Viver com a seleccionador espanyol femení d'handbol. La veritat és que el rendiment de les guerreres als Jocs Olímpics de Tòquio no va estar a l'alçada del que s'esperava. I als Paralímpics destaquem la medalla avui de Marta Fernández en natació, el 50 estil lliure. Tercera medalla per ella, 14a per la natació espanyola a Tòquio. Van 32 medalles en total per la delegació espanyola, superant les 31 de Rio. Avui comentarem la jugada, el nostre debat, el debat d'Esports Cope amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, la parella habitual dels dijous, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. Avui en Clau Barça us preguntem si renovaríeu a Ronald Koeman. Heu votat que sí només el 19%, que no el 81%. En Clau Espanyol, un cop s'ha tancat la plantilla, us preguntem o us demanem què se li ha de demanar a l'equip aquesta temporada. Que es classifiqui per competició europea, 15%, classificar-se entre els 10 primers, 40%, la permanència guanya aquesta opció més realista, 45% dels vots. El Marc Peires està al control de so, el Miguel Jorge i el José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passen 7 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es por solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Comencem l'Esports Copé d'avui abordant l'actualitat blaugrana, que ve carregadeta de coses. Aquí està l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Que pràcticament encara està fent soroll de persiana del mercat de fitxatges com es baixa, i el Barça continua funcionant, continua pensant a futur i continua plantejant coses, com per exemple la proposta de renovació per Ronald Koeman, una proposta, això sí, condicionada.
Sí, hi ha deures, hi ha deures a Can Barça, i ara estan treballant ja una renovació, una proposta de renovació amb Ronald Koeman. De fet, ja han tingut contacte, reunions amb el seu agent, amb Rob Janssen. Acaba contracte a final d'aquesta temporada, el juny de 2022, i li volen oferir un any més. Ara bé, és una proposta de renovació que busca enfortir la figura de Ronald Koeman tant davant de l'opinió pública com dins del vestidor, però podríem dir que té trampa. Té trampa perquè...
Sobretot per ell.
Sí, té trampa per Koeman perquè està condicionada, perquè sigui efectiva, ha de complir uns requisits. Un, evidentment, és que guanyi títols. No només es conformen amb la Copa del Rei, s'ha de disputar la Lliga i la Champions.
Una plantilla que té, pobra.
Però aquest, bueno, aquest és lògic, no? Per un entrenador...
Amb ell i a tots els
resultats. Els resultats són, d'entrada, és un requisit que s'ha de complir. El segon és l'estil de joc. L'insisteixen molt que ha de jugar amb un sistema, amb el 4-3-3, i fer un futbol vistós. Fins aquí bé. El tercer, l'aposta pels joves. De moment ho està fent, perquè en tres partits han debutat tres xavals: Nico González, Gavi i Yusuf Demir. L'any passat ho va fer molt, però també se li demana i se li insisteix que li ha de donar protagonisme a Riqui Puig. No ha escalfat cap de les tres jornades, no ha jugat ni un minut. Ja li va dir el president Laporta en aquell famós dinar al Via Veneto que havia de donar més importància a Riqui Puig, perquè consideren que és un jugador diferencial. De moment no ho ha fet. També és una de les obligacions o una de les condicions que ha de complir Ronald Koeman. Per tant...
Hi ha un tití, no?, també de posar, es veu?
Sí, a un tití, perquè s'ha quedat, està disposat a rebaixar-se el sou, normal, és un dels jugadors amb la fitxa més alta de la plantilla, i també ha de demostrar al camp, considerant des del club, que pot rendir tal com ell està assegurant, perquè diu un tití que està perfecte del genoll. Per tant, és una renovació de la que ja s'està parlant, que s'abordarà cap a finals de temporada, però perquè sigui una realitat, perquè sigui efectiva, Koeman ha de complir un seguit de condicions i se'l marcarà molt de prop des de la direcció esportiva i des del club perquè compleixi aquests requisits.
Home, si li has de dir al teu entrenador com ha de jugar i amb qui ha de jugar, a mi em sembla que no anem massa bé, però...
Però recordem que Koeman estava més fora que dins aquest estiu, amb els dies que s'havien marcat de reflexió, i que finalment el president Laporta el va ratificar el dia 3 de juny perquè no podien fer front a la quitança que li havien de pagar d'uns 8 milions d'euros.
També es treballarà amb la renovació d'alguns futbolistes, no?
Sí, renovació de Dembélé, que ja se n'havia parlat a finals de temporada. Continua la infermeria, el jugador té bona predisposició per ampliar el seu contracte, que acaba aquesta temporada. A partir de la setmana que ve ja hi hauran reunions, esperen des del club, amb el seu agent. I també es vol blindar a dues perles, a dos jugadors que s'han convertit en indiscutibles. Un és Ansu Fati, que evidentment era indiscutible a principis de la temporada passada, però la lesió va truncar la seva progressió. I l'altre és Pedri, que va arribar com un jove que havia d'explotar i que...
I ara és estrella de l'equip.
És l'estrella, és el més utilitzat per Ronald Koeman. Els dos tenen contracte fins a 2022, ampliable a 2 anys més. El que vol fer el club és millorar-los les condicions econòmiques per blindar-los i perquè tinguin un sou adequat al seu rendiment a l'equip, que és molt més del que s'esperava d'entrada quan Koeman els va donar l'oportunitat.
I encara hi ha alguna opció que surti Pjanic?
No es descarta, no es descarta. Hi ha mercats oberts, el de Turquia, el de Rússia, el dels Emirats Àrabs, i el club encara l'està movent amb els seus representants perquè tenen una fitxa molt alta i voldrien alliberar més massa salarial. M'explicaven que el Zenit és un dels clubs que ha estat preguntant per ell en els últims dies. No li acaba de fer massa el pes a Pjanic anar-se'n a Rússia. Si finalment es quedés aquí al Barça, hauria també de... d'acceptar una adequació salarial igual que altres jugadors que ho faran perquè s'ha de rebaixar, s'ha de seguir rebaixant la massa salarial del club.
El que s'ha baixat molt el sou és Griezmann, no?
Sí.
Per jugar a l'Atlètic de Madrid.
S'ha baixat el sou, molt, ho explicava l'Antoñito Ruiz. És que aquí al Barça, Joan, cobrava, el Barça et diu que era necessari, que se l'havien de treure de sobre sí o sí, que era una operació que havien de fer de manera urgent perquè aquí tenia un sou brut de 38 milions d'euros. Per tant, el Barça s'estalvia 38 milions d'euros.
O sigui, net és la meitat, més o menys,
alliberant,
no?
Sí, uns 20 milions d'euros cobrava Antoine Griezmann, que era el que tenia el sou més alt de la plantilla ara actualment. El Barça se'l treu de sobre i el que fa amb l'Atlético de Madrid és una cessió per una temporada més una altra opcional i l'opció de compra... és el segon any que Griezmann seria l'Atlético de Madrid, que passa a ser obligatòria si juga un determinat nombre de partits que diuen des del Barça que és fàcil que els pugui arribar a disputar.
I per acabar, Helena, amb tot el mercat i els futbolistes que s'han venut i les fitxes que s'han alliberat, el Barça ha aconseguit una substancial rebaixa de la massa salarial al final, eh?
Sí, però continua sent alta, eh? Massa salarial...
Era superalta i ara és alta.
Es continua situant entre el 80 i el 85% del pressupost.
Estava al 111, no, em sembla?
Sí, estava sí, sobrepassava el 100% del pressupost. L'han reduït en 145 milions d'euros, sense comptar aquí a Leo Messi, amb rebaixes salarials i traspassos, han aconseguit baixar aquesta quantitat. Messi al marge s'ha passat concretament de 565 milions d'euros a 420, però encara esperen reduir-la més, amb més rebaixes que s'han d'anar fent efectives. Et comentava la d'Umtiti, si Pjanic es queda també a l'equació salarial, i d'altres que s'han d'anar concretant. Hi ha una dada que crida molt l'atenció i que per mi és molt alarmant, que és que, tot i la sortida de Leo Messi, aquesta temporada la massa salarial era de 50 milions d'euros més. Sense Messi, sense l'argentí.
Però els contractes que van creixent, no? Cada any hi ha jugadors que guanyen més diners.
El motiu és això, que hi havia molts contractes ascendents, que cada any augmenten, i és un contracte que havia pactat Josep Maria Bartomeu a molts dels jugadors de la plantilla, i que, a més, molts d'aquests contractes ascendien a partir de l'any 2021, quan ell deixava de ser president del Barça.
Pesa molt la motxilla, pesa molt. Quantes coses, després comentem algunes d'aquestes coses al debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. Condis, gràcies, que vagi
bé.
A
tu, bona tarda.
En clau blaugrana, saludo al José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Primer hem de recordar, com hem dit ja en titulars, que el comitè de competició ha desestimat les sol·licituds de Sevilla i Villarreal per ajornar els partits del cap de setmana, així que, en principi, el Sevilla-Barça i el Villarreal a la vez es jugaran aquest cap de setmana que ve, no l'altre. Són partits de jornada 4 de Lliga, primera divisió, però atenció que la Lliga ja ha anunciat també que presentarà recurs a aquesta decisió, per tant, veurem què passa. Estem, Gil, davant d'una batalla més entre la Lliga i la Federació, no?
Sí, una altra discrepància. No és notícia, que Tebas i Rubiales doncs, no estiguin d'acord en com es porten les coses del futbol espanyol. De fet, Tebas ha insinuat que ha estat Rubiales qui ha dictat sotto voce la resolució del comitè de competició a l'hora de no atendre aquesta petició d'ajornament d'aquests dos partits. Que, per tant, anem a veure el recorregut que té la impugnació de Tebas, podrien ajornar-se o jugar-se dissabte, perquè, recordem, tant Barça com Villarreal tenen compromís europeu de Lliga de Campions dimarts, per tant, sí o sí, 3 dies de descans, 72 hores entre partit i partit, aquests partits, de no ajornar-se, anirien fixats en la jornada de dissabte.
Sí, el Barça contra el Bayern a l'estadi del Camp Nou, ni més ni menys que per obrir,
sí,
la Champions. Estem pendents també del tema de l'aforament als estadis, Gil, que Sanidad ha ampliat els aforaments als camps de futbol al 60%, però ara està per veure què diu el Procicat aquí a Catalunya.
Sí, perquè, recordem, això funciona en aquesta comissió interterritorial que formen el govern de Madrid amb les respectives comunitats autònomes. Sanidad ja s'ha pronunciat, 60% d'aixeta oberta d'aforament dels estadis als recintes esportius, el nou percentatge d'aforament permès, però ara està en mans de cadascuna de les comunitats autònomes la decisió de quin percentatge d'aforament permeten. Això, aquí a Catalunya, ho ha de decidir el Procicat. Ara mateix, tant Barça com Espanyol, com altres entitats esportives de Catalunya, com la mateixa Direcció General d'Esports de la Generalitat, estan esperant que el Procicat es pronunciï. Hem consultat a totes les parts, aquí a Esports Cope, i tant Barça com Espanyol com Generalitat ens diuen estem esperant el que ens marqui el Procicat. Un Procicat que, en principi, no estaria tan predisposat a obrir l'aixeta fins al 60%, seria un percentatge més petit. Per exemple, sense anar més lluny, fa uns minuts s'ha pronunciat el govern balear i ho ha posat al 50%. No arriba al 60%, que permet Sanidad, es queden en un 50%, i això, evidentment, provoca doncs, un cert desencís a l'Eivissa, que li toca jugar a casa i que, clar, se sent una mica en inferioritat de condicions respecte d'altres equips. Insistim, tant Barça com Espanyol com Generalitat, esperant inputs del Procicat, com deies, el Barça ja ha obert el procés de sol·licitud d'entrades de cara al partit contra el Bayern, sense especificar aquest número d'entrades que estarien disponibles pels abonats del Futbol Club Barcelona. No seria cap contratemps. Si hi ha un 30% d'aforament i passen hi ha accés de sol·licituds, doncs s'hauria de fer el sorteig. Si hi ha més aforament que sol·licituds, doncs no hi hauria cap problema en anar repartint aquestes entrades. Però de moment, a aquesta hora de la tarda, sense inputs ni al Barça ni a l'Espanyol respecte a les intencions del Procicat.
A veure on marquen la ratlla. Ahir van presentar Ilaix Moriba com a nou futbolista del Leipzig a Alemanya i va deixar algun recadet en clau Barça. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, Ilaix Moriba ja ha estat presentat com a nou jugador de l'RB Leipzig i va aprofitant la seva primera roda de premsa per trencar el silenci després d'uns mesos complicats al Barça.
Estos últimos meses yo creo que han sido los meses más difíciles de mi vida, como la mía y como la de mi familia. Hemos recibido mensajes feos, pero hemos podido aguantar para poder estar aquí. Creo que no me lo merecía esos mensajes, ni tanto yo ni mi familia, porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. No nos tuvimos que mantener callados por el respeto que le tenemos al Barcelona.
El migcampista de 18 anys, tot i l'enrenou d'aquests últims mesos en què s'han dit moltes mentides, diu, també ha volgut desitjar sort al club blaugrana i en especial al seu amic Ansu Fati.
La verdad que al Barcelona siempre lo tendré, mi corazón, por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Y le deseo lo mejor al Barcelona, a todos los jóvenes que suben. Y especialmente a mi amigo Ansu, que acabo de ver que le han dado el 10. Creo que es el indicado para llevar el número 10 y le deseo lo mejor.
I la ja es retrobarà aquest any a Champions amb el PSG del seu excompany Leo Messi i això és el que ha dit el de Guinea sobre l'astre argentí.
Sí, yo creo que es el sueño de cada niño ahora hoy en día, poder jugar con Messi y cada cosa que hace es increíble y aprendes todo lo que hace. Y lo mejor que tiene es que fuera del campo es muy buena persona. Y lo de enfrentarnos, bueno, nos daremos la mano, pero cuando empiece el partido ya no hay amistad, no hay nada ya. Ahí hay que cada uno defiende su club.
En definitiva, un Ilaix Moriba que ha deixat clar que ja té moltes ganes de començar a jugar i guanyar els màxims títols amb aquesta samarreta.
Gràcies, Andrea. Seguirem l'evolució d'aquest futbolista, d'Ilaix Moriba, que té pinta de gran jugador. És molt jove encara, com sabeu, però, per exemple, aquest any ja el podrem veure a la Champions. A més, el grup del Leipzig és espectacular. El Leipzig, recordem, que està al mateix grup que el Manchester City i que el PSG. Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, una pausa i després abordem l'actualitat de la selecció espanyola que té partit important avui a Suècia.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Avui juga la selecció espanyola. Tenim un Suècia-Espanya a partir de 3:45. Des de mitja hora abans del tiempo de juego de la COPE estem a Suècia amb el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, es partido clave el de hoy, que ha pasado tiempo y ya la gente un poco ha perdido la referencia, pero hay que decir que el partido de hoy es el cuarto partido de la fase clasificatoria y que estamos líderes, pero Suecia está pegada detrás.
Sí, cuesta enterarse, porque acabamos el mercado de fichaje, porque acaba de empezar la Liga, porque todavía estamos con el recuerdo de la Eurocopa, pero sí es un partido clave. Es un grupo de cinco en el que está España. Solo el primero se mete directo a la fase final del Mundial de Qatar y el segundo tiene que jugar una repesca además con trampa, porque no es una eliminatoria doble partido. Es una especie de Final Four entre cuatro selecciones. Habrá tres Final Four y de cada cuatro solo pasa una. Hay que superar, o habría que superar, a dos rivales para obtener el billete. Los 10 segundos y dos selecciones procedentes de la Liga de Naciones jugarían esa triple Final Four. Si España empata, continúa dependiendo de sí misma, y si luego gana los cuatro partidos que faltarían, seríamos primeros y tendríamos el billete directo para el Mundial de Qatar, que se va a jugar, recordemos, en noviembre del próximo año.
Tenemos la referencia próxima del partido de la Euro, que fue empate a cero, ¿no?
Sí, empate a cero. Aquí España, en Suecia, nunca ha ganado en su historia. Cuatro partidos, tres empates y una derrota. También hace dos años con Robert Moreno en el banquillo empatamos aquí, así que bueno, no es una selección puntera, pero sí es una selección a la que cuesta hincarla el diente, una selección que ha crecido en los últimos años y vamos a ver qué sucede esta noche después de ese empate a cero en la Cartuja, el último precedente en la Eurocopa.
Bueno, dibujamos un posible once, que no sé si vas a meter ahí a los tres del Barça o no.
Pues tengo dudas en Eric García. No sé, yo creo que va a jugar Laporte seguro y luego vamos a ver a quién coloca Luis Enrique a su lado, si a Raúl Albiol, al Chori, que ha vuelto a ser llamado a filas y que va a cumplir el sábado 36 años, o Eric García, incluso Íñigo Martínez, aunque me cuesta más verlo porque es zurdo, tendría alguna opción. Yo creo que el resto del equipo más o menos podemos acertar. Hoy va a salir prácticamente con el 11 de gala, porque el partido más importante es este. Luego habrá que jugar el domingo en Badajoz contra Georgia, la próxima semana en Kosovo, pero en teoría esos dos rivales son más fáciles. Así que posible 11 con dos del Barça. Estaría Unai Simón en portería, Azpilicueta, Albiol, Laporte y Jordi Alba en la defensa. En el centro del campo estarían Busquets, Coque, y yo creo que en el puesto de Pedri, que no está aquí por descanso, podría debutar Carlos Soler, el jugador del Valencia, y arriba en principio serían Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata.
Perfecto, Miguel Ángel, pues después os escuchamos con atención. Un abrazo fuerte.
Chao, hasta luego.
Aquest Suècia-Espanya, Gil, que més tenim avui al menú?
Se'ns està quedant, amb tota la revolució del mercato blaugrana, se'ns ha quedat una mica escanyolida la peça, sí, d'agenda, sí, blaugrana, no? Perquè tenim un Liechtenstein Alemanya a 8:45 de la nit, implicat Ter Stegen. Clar, potser t'interessa. A les 3 d'aquesta matinada, Perú-Uruguai amb Araujo a la fase de classificació sud-americana, i com que ja m'havies dit a la redacció que passaves olímpicament del Venezuela-Argentina, no, perquè Messi ha marxat, doncs ja està, Venezuela-Argentina al Tachem, igual que a Tachem, perquè no hi ha blaugranes implicats, a un altre interessant partit, també en aquesta fase de classificació sud-americana, 3 de la matinada, Xile-Brasil.
Això avui, i de la jornada d'ahir, què destaquem? Que sí que tenim cosetes aquí.
Tenim cosetes. Els 90 minuts de Memphis i de Frenkie de Jong al Noruega 1, Holanda 1. Saps qui va marcar per Noruega? Sí, ese.
El de sempre.
El de sempre. Erling Haaland, el bicho rubio, eh? No va estar en aquest partit Luc de Jong, a la nova incorporació blaugrana. França 1, Bòsnia 1. Pjanic va jugar els 90 minuts. Saps qui va fer el gol de França?
També ho sé.
Antoine Griezmann. I Braithwaite no va participar al Dinamarca 2, Escòcia 0.
Doncs aquest és el menú dels partits internacionals que es van disputar ahir, els que s'han de disputar avui. Passen 28 minuts pràcticament de les 3 de la tarda i nosaltres de seguida obrim debat a Esports Cope, que com sempre hi ha moltes coses que comentar, amb el Júnior Minguella i el Dani Senabre.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, informació, opinió, debats...
Mira, estic aquí amb la família, rodejat de gent barcelonista que estan gaudint dels èxits de l'equip i molt esperançats amb el futur. Diuen que això marxa. Això marxa pel Pedregal, però m'ha deixat acabar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim debat, que espero que vagi per una via correcta, no pel Pedregà. Dani Senabre, bona tarda.
Bona tarda, és brutal el document. Soc molt fan.
Sí, sí, no sé si estava en aquest dinar el Júnior Minguella o no. Júnior, què tal?
A mi em sona aquest comentari. El que passa que jo quan parlo al meu pare...
Això va ser dilluns,
Sí, sí, estaven bé, estaven bé.
A Can Ferran.
Recordo per... Sí, exactament. Coincideix que jo començava pràcticament vacances i havíem anat a jugar a golf, és veritat, i estàvem allà a Doctor Ferran, allà a Can Ferran, sí. I ara recordo per què em sonava aquest comentari.
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, quan parla el meu pare, jo em tenso, perquè amb ell ningú li fot bufetades o les foten per darrere o en petit comitè, i llavors m'escriuen a mi, escolta, el teu pare ha dit això, tal.
Pobre, dius? Ets el portaveu de
no, la escolta, família. No, escolta, dues taules al costat nostre estava el Massip escoltant.
Tothom escoltant, no?
Hòstia.
Sí, sí. Jo haig de reconèixer, Dani, que en aquests últims anys, quan el Minguella anava dient el Barça serà, d'aquí uns anys serà el Milan i tal, jo pensava, ostres, un pèl catastrofista, no? I la veritat sí, és bueno, que Dani ho ha clavat.
Clar, perquè és que el Barça tenia una cosa que no tenia el Milan, que és jugadors bons, joves. Vull dir, i tu pensaves, a veure, amb el Ter Stegen, no sé què, amb el tal... I, bueno, encara hi són, algun d'aquests encara hi són, però sí, jo crec que no arribarà a la decadència del Milan, perquè bàsicament perquè a la Lliga italiana hi ha equips més bons que a la Lliga espanyola. És a dir, jo crec que el Barça encara pot rascar alguna copa, alguna lliga i tal, però sí, sí, la decadència de gestió és brutal. Jo no he entès res del que ha passat aquesta setmana, no ho he entès.
El Mercato?
No he entès que regalis Griezmann, ja sé que ha de sortir,
és economia, Dani, és economia, no és esport, no és futbol.
Però rebaixar massa salarial venent Messi i Griezmann...
Fem les coses al revés, clar. Dani. Jo per acabar el tema amb un pare, que és reiteratiu, i a mi em sap molt greu, perquè a part de que sigui mon pare, crec que no hi ha ningú que el conegui millor que jo... És el tio més barcelonista que conec, i mira que conec molts barcelonistes, eh? I et puc dir que és el tio més barcelonista que conec. I les coses que diu, les diu basades en la seva experiència i en què és un professional del futbol.
Sí, sí.
Quan la gent el critica, no, el Camp Minguella està criticant, que no sé què, que si el Griezmann tal. És que quan critica...
Parla amb coneixement de causa.
Parla amb coneixement de causa. O sigui, no és un que està a la tertúlia del bar dient no, pues a mi aquest no tal. No?
Que sí, que sí.
I el coneixen de dos dies.
Que sí, que sí.
M'explico? Però bueno, en fi...
Del Mercato, Júnior.
Totalment d'acord, que Itàlia no és, que Espanya no és Itàlia. El Mercato, pues, el que era d'esperar, molts pocs diners en els clubs, els quatre anglesos i els jeques amb milions i reserves per acabar amb tota la fam del món, però que es gasten en el futbol, i poc moviment i poca inversió.
I el del Barça, que deia el Dani, no interès res del que ha passat els últims dies.
Jo, el del Barça, crec que tot gira envoltant de salvar els números de les properes temporades, i crec que... O sigui, el soci se li ha d'explicar que aquesta junta, que ha entrat amb antelació, ja es menja un any de pèrdues de la junta anterior, i si no fan les coses amb molta cura, poden donar pèrdues, o podien donar pèrdues la temporada vinent, i segons els estatuts haurien de convocar noves eleccions. Llavors, crec que aquest detall ha fet que es prenguin, pues, decisions com... pues, com la del Griezmann, la del Leo, etcètera.
Sí, sí. Sí, és que, Dani, jo crec que no val la pena parar-se a pensar si debilites o no debilites la plantilla esportivament o futbolísticament, que és evident que sí. És que les decisions que es prenen pràcticament ja. I exclusivament des d'un punt de vista econòmic.
Ja, ja vaig veure el teu tuit, però és que jo et dic, fins i tot des del punt de vista econòmic, tu no creus que rebaixar massa salarial regalant Messi i Griezmann és, o sigui, és molt fàcil, això ho pot fer un nen de 3 anys. La gràcia era rebaixar massa salarial amb Umtiti, Pjanic i Coutinho. Això és el que té mèrit.
Però no pots, però, Dani, ja, perquè no volen marxar. Dani, no volen marxar. Val, Dani, i Griezmann sí. Però...
Rebobinem a programes anteriors, que no sé per què em teniu. Us ho vaig dir abans de començar el Mercato, que era impossible que aquests jugadors sortissin. És veritat o no?
Sí, sí.
Sí, sí, però no pot ser que ja surtin els dos.
Li dono un capote a aquesta junta directiva. Que no m'agrada com estan fent les coses, però els dono el capote. És que ni el Font, ni el Freixa, ni, és que ningú hagués aconseguit treure ni a Umtiti, ni a Pjanic, ni etcètera.
Jo crec que per Griezmann...
Ni a l'Anso vens.
Per Griezmann podries haver tret més pasta, el podries haver venut. No dic ara, potser no era ara, potser et podies esperar un any. Griezmann va fotre 20 gols l'any passat, jugant fatal i sense connectar-se a l'equip. Bueno, potser sense Messi en fotia 25. El vens al final del mercat, el vens a la Juve, que no té Cristiano, i li treus 60-70 quilos. És que regalar-lo a l'Atlètic de Madrid per 50, per 40 més 10... A mi no em sembla un nom bon negoci. I després, perdona, un moment i acabo, i li pagues al Sevilla 2 quilos per portar-li a De Jong a Koeman. Sí, jo, de veritat, jo al·lucino.
Sí, aquí no estic d'acord amb aquesta operació que hem fet, però bueno, ja ens explicaran o no, que no ens expliquin per què hem fet aquesta bestiesa. Però en defensa de lo de Griezmann, que jo una vegada el tinc, ja no me l'hagués tret perquè haig de pensar en aquesta temporada, i crec que amb Griezmann, sense el Leo, té més protagonisme. Clar. I és més important per al planter, i el necessitaríem, l'haguéssim necessitat per guanyar algun títol.
Futbolísticament és indiscutible, però repeteixo, és que és economia. S'han tret de sobre una fitxa de 20 milions nets.
Exacte.
Per temporada.
Aquí és on anava. El Griezmann té un salari d'uns 20 milions nets. Quin salari té l'Mbappé? Parlem d'Mbappé al PSG.
Jo no ho sé, exactament.
Són uns 18 milions. No arriba al salari del Griezmann.
Sí, sí.
Imagina't.
Sí, sí.
El Cristiano, a la Juve, que parlaves de la Juve, arribava als 30 amb unes condicions especials i tal i qual, però parlem del Cristiano Ronaldo. I que va arribar pagant 100 milions. Tu veus a la Juve, després amb el Covid i tal, pagant 70 milions de traspàs més... 20 milions nets any més els bonus per al Griezmann.
Jo crec que perdem de vista...
El seu rendiment és impossible.
Perdem de vista el que és Griezmann, de veritat. Griezmann al Barça no encaixa, no tal, el que vulguis, però abans de l'Eurocopa, per exemple, tu miraves quins jugadors són els que venen samarretes, els que venen... Eren Mbappé i Griezmann. I tu dius, quins són els 5 o 6 millors davanters del món? I està Griezmann en aquesta llista. I llavors, jo no el vull al Barça. A mi em sembla bé que surti. A mi em sembla bé que surti.
Si poden 6 a lo millor, 5, anem més apurats, però...
Però aprofita, o sigui, revaloritza'l, saps? És a dir, aprofita, és l'única cosa de valor que tens. Treu més pasta per ella i no li donis a l'equip que t'acaba de guanyar la lliga.
També falta veure, el jugador vol sortir, però potser només vol sortir, que és un cas similar al de Luis Suárez, a un equip determinat.
Doncs, llavors,
o va a l'Atlètic de Madrid o te'l menges.
Doncs te'l menges un any, i al final de l'any el
vens. Però li has de pagar, i no es pot. És que,
sí que
tornem,
es pot.
Tornem a l'economia.
Sense Messi sí que es podia pagar Griezmann, eh?
Però si la massa salarial sense Messi estava al 111% i continua estant sense Messi, sense Griezmann, al 85%.
Si rebaixa Busquets, es rebaixa Alba, es rebaixa Piqué i Messi se'n va, tu segueixes estant en una situació horrible, però pots... O sigui, no, Griezmann estava inscrit, o sigui, no, el que potser no podies haver era haver inscrit el Kun Agüero, però vull dir, tu podies haver seguit amb Griezmann. O sigui, jo, en el mateix
totalment
estiu,
d'acord amb el Dani,
prescindir de Messi i de Griezmann em sembla excessiu. Un dels dos em sembla bé, però els dos, Messi i Griezmann, em sembla excessiu a mi.
Totalment.
Us vull preguntar també per Koeman i aquesta renovació, però més cap a la renovació per les condicions que posen, que si a un entrenador li has de dir amb qui ha de jugar i com, no sé.
Una altra cosa que al·lucino. O sigui, si tu has de posar-li per contracte a l'entrenador que jugui ofensiu i que aposti pels joves, és que no és el teu entrenador, és que no hi creus, és que no funciona, és que no és així. A ningú li va posar Guardiola això, el contracte, ni a Cruyff, ni a Luis Enrique, ni tal. O sigui, em sembla surrealista. Però hi ha gent que diu, no, és una jugada mestra perquè així, si no ho compleix, el pots fotre fora.
Jo crec sincerament que això no existeix i que són coses que filtren des de la Junta o des del club a la premsa per tenir content al soci, o sigui, simplement. Perquè no...
Però tu creus que fa content al soci, renovar Koeman? Hòstia, no ho sé.
No, o sigui, al soci li fa content... Pues, ostres, aquesta junta...
L'enquesta nostra va 19-81. 19-81 sí, 81% no.
Clar.
81% no, al què?
Que renovin a Koeman.
Que pregunta. No renovin a Koeman.
Sí, és la pregunta.
Bueno, vale, aquest és un tema. Però el fet de que diguin no, posarem una clàusula perquè s'aposti pels joves i tal i qual, jo això no ho he vist. No he vist mai amb un compte, però bueno...
I Koeman ja ho fa, això ho fa.
I a part Koeman ja ho fa, però jo crec que és més de cara a la graderia que no tal. O sigui, els clubs moltes vegades filtren el que els interessa. Quan es va arribar a l'acord de finiquitar el judici amb el Neymar, no et van donar cap dada.
Home, a mi també em costa molt d'acceptar, Dani, que Koeman li posin una clàusula al contracte de signi que digui que ha de jugar un tití Riqui Puig.
Sí, sí. No ho veig.
Jo crec que la qüestió és, ostres, està bé renovar ara un entrenador i tal? Bueno, és dura sempre. Jo encantat perquè crec que el Ronald és una gran persona i crec que és un entrenador i crec que ens costaria trobar-ne un ara que sigui millor que ell o que doni millor resultat que ell. Sí. No crec amb l'excessiva màgia dels entrenadors.
I se li pot exigir que jugui bé i que l'equip competeixi. Ara, exigir-li títols...
Tampoc crec que sigui mai... Perdona, sí. Acabo molt ràpid. Sí. No crec que sigui mai adient parlar de renovar a un entrenador. No perquè sigui... El que sigui. Abans de pràcticament començar la temporada. És que...
No, a la jornada 3 i on sí, dos partits i mig han estat nefastos del Barça. Dos partits i mig han estat dolents i estem parlant de renovar-lo.
És absurd. Ara, a partir d'aquí, tant de bo el renovin molts anys i estigui molts anys aquí, però bueno.
Sí, i també li han posat una clàusula que deia ara el Joan de títols, que jo no crec que hagi de ser el baremus per... Home, si guanya la Champions, evidentment, doncs és un tema, però vull dir, guanyar lligues, no em sembla... És que si l'objectiu del Barça fos guanyar lligues, encara seguiria Valverde. Valverde jugava avorrit, però guanyava lligues. Però no és això el que li has d'exigir a un... O sigui, tu, un entrenador, te'l creus...
Jugar i competir bé.
Clar, per filosofia, sí. Que encaixi amb el club, que aposti pels joves, que jugui a l'atac i que competeixi. Ja està.
Sí, sí. Molt bé, senyors, ho deixarem aquí de moment. Parlem dijous que ve, si no passa res. Dani Senabre i Junior Minguella, abraçada als dos, eh?
Anem pel Pedregà. Anem pel Pedregà.
Anem pel Pedregà a fer un dinar, eh? Que jo fa molt que no...
Doncs quan vulgueu, està fet això.
Que no veig cala amb vosaltres.
Doncs m'apunto.
Ja ho parlarem. Adéu, Pedregàs, que vagi bé.
Adéu.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Minuts i les 4, atenció que tenim protagonista en blanc i blau a Sports Cope. Saludem al central uruguaià de l'Espanyol, Leandro Cabrera. Lele, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, cómo va todo?
Bien, todo bien, por suerte.
¿Todo bien? Bueno, semana un poco rara, ¿no? Que no tenemos partido este fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad que pasó un tiempo sin que vinieran estos parones y bueno, también viene bien, bueno, para recargar un poco, para corregir, para muchas cosas.
Esta semana que dejamos atrás en los entrenamientos, ¿qué hacéis? ¿Qué trabajáis? ¿Más físico, más táctico, un poquito de todo? ¿Qué hacéis?
Bueno, se suele trabajar un poco más físico, porque obviamente entre que faltan jugadores y el plan del fin de semana te lo puedes entender para un poco más adelante, bueno, para el próximo partido, es un trabajo más de corte más físico, obviamente se comenta alguna cosa del próximo rival, pero bueno, está enfocado un poco más a mantener el estado, incluso el que pueda exigirse un poco más que lo haga, y nada, y sobre todo recargar un poco las pilas, la cabeza y tirar para adelante, obviamente.
Bien, después te pregunto por el próximo rival, que es ni más ni menos que el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, pero antes quiero hablar del arranque de Liga, Leandro, que está la gente del Español un poco desconcertada porque ha visto dos muy buenos partidos del equipo contra el Osasuna y el Villarreal y uno no tan bueno o malo contra el Mallorca. ¿Con qué Español nos tenemos que quedar, Leandro?
Bueno, yo creo que se empieza creo que de muy buena manera en una cuestión de actitud y de saber estar en el campo y bueno, creo que ese es el Español que intentamos ser y que queremos ser. Obviamente el partido de Mallorca yo creo que fue un día malo, donde no supimos ser nosotros, y nada, a partir de ahí obviamente hacer autocrítica, corregir y echar para adelante, sabiendo que queremos ser el otro Español, obviamente.
Uh-huh. Oye, plantilla cerrada, se ha cerrado el mercado de fichajes esta semana, han llegado 5 refuerzos, creo que son 5 muy buenos elementos para reforzar la plantilla. Ha quedado un buen grupo, Leandro, buen grupo.
Sí, yo creo que se han hecho buenos fichajes, se mantuvo el grueso de la plantilla del ascenso, y nada, la verdad, la sensación por el momento es muy buena. Creo que todos los que han llegado se adaptan de manera muy rápida al grupo, que la verdad que es un grupo es muy sano, es muy inclusivo, y nada, y se les ve a todo el mundo muy motivado por aprender los mecanismos, por entrar en la dinámica y por competir, que eso es lo que al final cuenta.
Sí, son todos gente con experiencia ya, lo decía ayer Rufete, gente de rendimiento inmediato, ha quedado una plantilla larga, con gente de nivel, con mucha variedad, refuerzos en todas las líneas, lo que eso seguramente también, Leandro, va a subir un poco el nivel de exigencia.
Sí, sin lugar a dudas, todo lo que sea que venga gente así, o sea, obviamente con nombre en la categoría, con cartel, pero aparte se les ve en el día a día con esa ambición, con esas ganas de mejorar y de pelear el puesto, que al final, como bien dijiste, eso ahí viene la mejora, ¿no? En la exigencia, en el día a día, en el intentar mejorar, en el competir con el compañero. Y nada, o sea, obviamente tomar todas las buenas sensaciones y ese espíritu competitivo y llevarlo a fin de semana.
Entonces, ¿el objetivo dónde lo fijamos? ¿En la permanencia o somos un poquito más ambiciosos?
Nah, yo creo que es tontería hablar de eso, sinceramente. Creo que el objetivo ahora mismo tiene que ser consolidar el equipo que se vieron las dos primeras jornadas, en cuestión de actitud, en cuestión de trabajo, y poder prolongarlo a lo largo de las jornadas. Una vez que uno consigue eso, los objetivos o el premio cae por su peso, no tengo ningún tipo de duda con eso.
Como hemos comentado antes, las sensaciones, sobre todo los dos primeros partidos, fueron muy buenas, pero al final tú miras la clasificación, son 2 puntos de 9. Hay que empezar a sumar, porque a lo mejor si van pasando las jornadas y el equipo se ve con puntuación baja, eso puede pesar un poco, Leandro.
Sin lugar a duda. Obviamente, el objetivo es ganar. Muchas veces, yo soy muy resultadista, ganar como sea me vale, o sea, pero también lo tengo muy claro que fueron 2 partidos contra 2 rivales, uno sobre todo, que fue el Villarreal, de una categoría continental, o sea, estamos hablando del campeón de la Europa League, el subcampeón de la Supercopa, que se le dio la cara, se le puso contra las cuerdas y se pudo ganar. Yo creo que si logramos ese nivel de juego, los puntos caerán. Sí. Estaremos más cerca de conseguirlo, por lo menos. Pero obviamente tiene que llegar la primera victoria cuanto antes. Y bueno, la oportunidad la tenemos dentro de 10 días.
Bueno, contra el Atlético de Madrid sería brutal si le ganáis al campeón de Liga ahí en casa, además, contra el actual campeón y seguramente la mejor plantilla que hay ahora mismo en España, porque lo que ya tenían le han sumado a Griezmann, o sea, que imagínate.
Sí, sí, sin duda que se viene un buen toro para
cabrear, volver. Sí.
Sí, exactamente, para volver. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos una ilusión tremenda. tenemos unas ganas de obviamente mostrar nuestra mejor cara y bueno, si viene un rival de los duros, el más duro, quizás, y nada, nosotros prepararemos la semana que viene obviamente con las vistas a ganar el Atlético de Madrid, dedicar la primera victoria en casa y hacer que todo el mundo se sienta satisfecho y orgulloso de nosotros, obviamente.
Y con gente por fin en la grada, ¿eh? Leandro, que había ganas, ¿eh?
Sí, sí, y parece que cada vez va a haber más.
Sí.
Y ojalá que pronto puedan ser todos.
Es muy distinto, ¿no? Jugar con gente en la grada, sin gente en la grada. Se nota, ¿no?
Sí, se nota un montón. La verdad es que cuando parece que las piernitas empiezan a caer, la gente te empuja, te tira para adelante, te invita a hacer otro esfuerzo y uno no puede rechazarse semejante invitación. Estamos muy felices, yo creo que todos los equipos se sienten igual, y al final el fútbol sin la gente, sin los aficionados, la verdad es que no tiene sentido, o no tiene muchísimo sentido, más que el que tuvo este año y pico sin gente. Ojalá que cada vez las cosas vayan a mejor y bueno, se puedan seguir sumando más y más.
Sí, señor. Leandro Cabrera, un placer como siempre. Gracias por atendernos y que vaya muy bien la temporada, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos hablando.
Cúmplate, man, la actualidad de la equip. Miguel Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
¿Qué ha entrenado esta mañana?
Efectivamente, antes si quieres terminamos con ese detalle que apuntó Gil, porque el español está muy pendiente a ver qué dice el Procicat,
claro.
Porque el domingo que viene recibe al vigente campeón, que es el Atlético de Madrid, así que veremos con qué porcentaje de aforo. En lo puramente deportivo, como dices, el equipo sigue con su planning de entreno, la plantilla se ejercitó esta mañana en la ciudad deportiva, sin los internacionales que hoy tienen partidos, Keydy Vare con Albania ante Polonia y Buley con China ante Australia. Mañana Nico Melamed y Joan García con la sub-21 ante Rusia.
Aquesta és l'actualitat de l'Espanyol, ara busquem l'actualitat del Girona, que juga demà. Demà tenim un Girona Sporting i ja ha parlat el míster avui. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs el Girona juga demà contra l'Sporting. Els de Gijón no han perdut cap partit aquesta temporada i només porten un gol encaixat i buscaran la victòria per mantenir almenys la seva tercera posició a la classificació. Però Michel, a la roda de premsa prèvia a l'enfrontament, ha dit que el Girona es vol reivindicar després de caure contra la Ponferradina la setmana passada i que a casa s'han d'aconseguir els 3 punts. Això és el que explicava.
Necesitamos hacer un gran partido mañana. Esa presión o esa necesidad nos tiene que dar ese punto de energía para mañana ganar duelos. Es un gran equipo el Sporting, un equipo que te puede quitar el balón, que puede jugar al contraataque. Es verdad que pierden a Yuka, es un jugador importante para ellos. Bueno, tendrán alternativas, pueden jugar con un punta más referencia, pueden jugar con gente para ir a los espacios, veremos lo que nos encontramos.
Com deia Mitchell, l'Sporting perd a Yuka, que està amb la selecció de Montenegro, però els asturians sí que podran comptar demà amb Cuellar, que ha entrat a la convocatòria. Mitchell també perd un jugador pels partits de seleccions, Arnau Martínez, que podria ser substituït en l'onze inicial per Calavera. A més, el Girona encara no pot comptar amb Santi Bueno, que segueix de baixa. Pel que fa al mercat, Mitchell també s'ha pronunciat per primera vegada després del tancament i ha volgut adreçar algunes qüestions. Ha insistit en que està molt content amb la plantilla que té i que s'ha fet molt bona feina. De fet, deia que no estava gens preocupat, inclús comentava rient que l'última nit de mercat estava a casa mirant una sèrie, per tant, gens preocupat Mitchell respecte als possibles fitxatges d'agents lliures. Ha dit que li agradaria que Borja García tornés al Girona i sobre Dai no ha estat tan clar, comentava que no sap quines probabilitats hi ha de que arribi, però que no té la sensació que es pugui incorporar un jugador en aquesta posició. Mitchell està content, doncs, amb uns jugadors que diu que estan preparats per competir demà al 100%. El partit, recordem, que juga a Montilivi a les 9 de la nit i es podrà veure per Gol TV.
Molt bé, 9 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Papa Francesco, nelle interviste esclusive.
Es una entrevista hecha al Papa Francisco.
Franciscus erstaunt die Welt mit seiner Menschlichkeit.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no se tienen en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
Me gustaría, Santo Padre, que le recordaran.
¿Cómo? Lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esports Cope está de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors... Quique Iglesias.
Avui la 18a etapa, Roglic ja vesteix de vermell i tenim més alta muntanya. Quique, bona tarda.
Què tal, Joan Ballori? Bona tarda als oients de COPE Barcelona. Bona tarda des d'aquest alt del Gamoniteiro, més de 1.700 metres aquí a la muntanya central, que diuen al costat del poble d'Eri Frade. Avui una etapa de moment més tranquil·la que la d'ahir, on vam veure i vam viure aquí en directe l'espectacle d'Egan Bernal i de Primoz Roglic. 47 quilòmetres per l'arribada, Michael Storer, que ja ha guanyat dos vegades en aquesta Volta a Espanya, és cap de cursa, però encara queda el tram més important, pujar el cordal, baixar el cordal i tornar a pujar fins aquí, fins a dalt del Gamoniteiro, un port inèdit que doncs, veurem si marca diferències. Roglic és el líder després de l'etapa d'ahir. Òscar Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasará hoy?
¿Qué pasará? Yo creo que se van a mover. Evidentemente, Roglic tiene una diferencia muy grande y sobre todo tiene un equipo muy bueno para bloquear la carrera y creo que se van a mover, pero se van a mover muy cerca de meta. No creo que antes de la cobertoria y sobre todo antes, en la última parte, los últimos 5 kilómetros, no creo que nadie de la general se mueva.
Doncs veurem què passa. Ho expliquem després de l'actualització informativa de les 4 de la tarda a través de la 1:30 de COPE Catalunya i a través, evidentment, de la web de la cadena COPE.
Us escoltem, Quique, gràcies.
Bona tarda.
Adeu. Bàsquet, Miguel, que ha parlat el tècnic del Barça, Jacique Vicius.
Ha hablado Sara Jacique Vicius. Comienza septiembre, por lo tanto comienza la competición y el técnico lituano quiso hacer un análisis de lo que será su segundo año al frente del conjunto blaugrana.
Lo más importante no es un año, yo creo que es consolidar este proyecto que, bueno, hemos visto este verano que la gente quiere venir, incluso con la situación que estamos viviendo, la gente quiere venir y esto es muy importante para mí porque desde fuera igual se ve que el proyecto es serio y va a buen camino.
El equipo que esta mañana tuvo sesión de fotos para la Euroliga sigue preparando su próximo partido, que será de la Liga Catalana ante la Peña, pero con la mente puesta en la Supercopa de la semana que viene. Por lo demás, Moraván Andorra, Baxi Manresa y el propio Juventud de Badalona continúan con los entrenos pensando en la Liga, como decimos, que comienza este sábado.
Gracias, Miguel.
A ti.
Actualitat dels Jocs Paralímpics, que ja hem superat les 31 medalles dels Jocs Olímpics de Rio. Van 33 a Tòquio. Luis Munilla, Tòquio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Joan. Pues sí, era el reto antes de llegar a Tokio y se ha conseguido hoy a 3 jornadas del final de los Juegos. Se han superado las 31 medallas de Río, ya llevamos 33 y eso porque hoy han caído las 3 últimas, que han sido, por cierto, todas de bronce. El de la catalana Saray Gascón en los 100 mariposa. Hace doblete Saray porque ya ganó plata en los 100 libres. Ha caído además el bronce de Marta Fernández en los 50 libres y hace tan solo unos minutos el bronce también de Héctor Cabrera en atletismo, en la prueba de jabalina. Lo que ha sido de verdad una pena es el relevo 4% libres en la piscina, porque Teresa Perales ha rozado lo que hubiera sido su medalla 28 en Juegos Paralímpicos y la que hubiera igualado a Michael Phelps. Lo que pasa que al final ha terminado quinto ese relevo, así que habrá que esperar a intentarlo en París 2024. En fútbol ciegos hemos perdido 1-0 con Japón y terminamos sextos. En baloncesto silla, las chicas han perdido también con Gran Bretaña y finalizan octavas. Y en ciclismo reseñamos el cuarto puesto del mallorquín Joan Reynoso en ciclismo en ruta. absoluta y el décimo de nuestro abanderado Ricardo Ten, compitiendo además con rivales de menor discapacidad. Y apúntate la cita estrella de mañana, que no es otra que las semifinales masculinas de baloncesto en silla entre España y Estados Unidos.
Apuntado está. Gracias, Luis. Y tancarem amb hoquei patins, que ja tenim definida la segona semifinal de la Lliga Catalana. Paula.
Sí, avui hi ha jornada de descans de la Lliga Catalana d'Hockey Patins. Ahir el Reus va eliminar l'Igualada per 1-0 gràcies a un gol de penal de Raúl Marín abans del descans. Per altra banda, el Lleida es va imposar al Calafell per 5-2 gràcies a una magnífica segona part dels lleidatans, el que significa que el Reus i el Lleida són els dos últims semifinalistes. Després del partit, l'entrenador del conjunt reusenc va parlar sobre el seu rival a les semis.
Un rival molt, molt complicat a semis, que tenen molta més experiència que nosaltres, però que nosaltres intentarem afrontar el partit amb la màxima il·lusió i intentant acumular minuts, intentant agafar experiència, que és el que volem, i ser competitius i a veure si som capaços de poder guanyar.
Demà divendres es podrà seguir els dos partits de semifinals. El Barça s'enfronta al Noia a 6:45 de la tarda i el Lleida es veurà les cares amb el Reus a 1:15 de la nit. Els dos partits que definiran els finalistes d'aquesta Lliga Catalana d'Hockey Patins es podran seguir per Esport 3 i en cas de voler assistir al pavelló de Sant Hipòlit de Voltregà, el preu d'accés és de 4 euros.
Superstar! Sempre sol, sempre sol.
Ha de venir Miguel a cantar
Ja la doctrinarem. Escolta, ha fet un tuit al Barça recordant els portadors del dorsal 10 des de la temporada 99-2000. Aquesta secció ha pogut documentar que els dorsals fixes es van implantar la temporada 95-96 i vol retre homenatge a dos jugadors del Futbol Club Barcelona que van portar també el dorsal número 10.
A veure.
Giovanni Silva Oliveira. Home. I Ángel Manuel Cuellar. Home. Igualment, Mingueza agafa el 22. Voldríem recordar també jugadors que van portar el dorsal 22. El teu admirat Arturo Vidal, Giovanni Deiverson, Samuel Okunowo, Robert Prosinecki i Julen Lopetegui. A tots ells el
Lopetegui
nostre...
portava el 22?
Lopetegui portava el 22. A tots ells el nostre reconeixement. Era 1, 13 i 22 pels porters. Última hora, ho sabem, Carles Viver ha deixat de ser seleccionador espanyol femení. Relaciona aquesta notícia amb una altra d'avui, i és que Rubén Garavalla, exjugador del Barça, ha deixat el càrrec de seleccionador femení de Xina d'handbol. No sé si hi ha connexió o no. Dels que marxen, els que continuen. Adrián Ló continuarà al capdavant de la selecció d'hoquei herba fins al 2024, la femenina. I atenció, te'n recordes aquell nen que va mostrar aquella samarreta de plàstic de Leo Messi?
Sí.
Doncs l'ha localitzat l'agència EFE a l'Afganistan i està, evidentment, mort de por davant la situació que està vivint ara mateix aquell país.
Gil, gràcies.
Fins demà, Batllori.
Arribem a les 4 de la tarda. Més esports a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.